benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos como cada quincena al Día de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Y lo vamos a hacer preguntando a Toni Peruca por una noticia de actualidad, el segundo aniversario de la acción del movimiento 15M que se ha cumplido esta semana.
Así es, Enrique. Des de Car Revolta nosaltres trobem que és molt positiu que la gent perga la fora al carrer. Trobem que el 15M el que sí que ha produït és un despertar de consciències. Crec que per primera vegada una part de la societat important ha perdut la por. Ha perdut la por en demanar el seu dret, en demanar molt més just, en demanar una vida millor per a tots. De fet, vam poder veure l'altre dia en la manifestació que es va produir a València, que aglutinava a moltíssimes plataformes, a moltíssims moviments socials, tant la gent que defensa l'educació pública, la sanitat pública, plataforma d'aturats, els afectats per les hipoteques, etcètera, etcètera, etcètera. Això és el que trobem que és positiu, sobretot que aglutine gent, que la gent tinga ganes de demanar el seu dret i sobretot que perdin la por a demanar el que ha de ser nostre. Bona nit, amigues i amics, tornem a estar així amb vosaltres. Com sempre, tornem a estar amb vosaltres després de 15 dies. Per començar, Adelí Martínez ens explicarà el que trobarem així a la casa els propers 15 dies. Després, Josep Martínez entrevistarà a Francesc Calafat, que es ve a explicar-nos el seu últim llibre, Països de paper. I per a concloure, la nostra música. Música d'un país clandestí on Adelí Martínez, com sempre, es ve a contar-nos el seu últim descobriment. Benvingut, Adelí. Contamos que anem a trobar a Car Revolta els propers 15 dies.
Bona nit, Toni. Programació de Car Revolta per al que resta del mes de maig. Dimarts 21 a les 8 presentem dues exposicions. Rondú Pendient, pintura i xilografia de Marquès, que estarà a la sala d'exposicions fins a dissabte 8 de juny. I l'altra exposició és La llum dels mites, obres de Gisbert, dibuix al pastel blanc sobre cartolina negra, a la cafeteria fins a dissabte 29 de juny. Dimecres 22 a les 8 torna Poesia per la Revolta amb una lectura d'Isabel Robles. El dijous 23 ve ben carregat d'actes. El primer a les 6 presentarem l'acte Xerrada entre pallasses amb Melissa Carmiña, pallasses construint genealogies de la comicitat femenina i Virginia Imaz, gènere i humor. A les 7:30 tindrà lloc l'acte Per una carta valenciana de drets socials, debat al voltant del dret social en el marc de la crisi econòmica i l'involució democràtica, amb Esther López Barceló, d'Esquerra Unida del País Valencià, Mònica Oltra, diputada de Compromís, i Verónica López Ramón, diputada del PSPB-PSOE. Presenta i modera Pep Pacheco de Car Revolta. A les 10 vos oferim el maig d'improvisació de la Casa de la Dona i a les 11 torna Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València amb Pecadilly Circus de Rosamari Producciones. Divendres 24 a les 7 subhasta solidària de favors amb la finalitat de recaptar fons per a València Cull. També divendres 24 per a les 11 Teatre Car Revolta amb la sessió mensual de la Budelleria, servei públic. En plena primavera, envoltada de brocs verds i capolls per esclatar, la Budelleria vigila les teues entranyes, alimenta els teus temors, vol el teu cor, fa del fem amor, Amálvar Carpi, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Hipólito Patón, Núria Uroz, Pili Paneque i Boro Cerdán, aportació 5 euros. Dijous 30, a les 7 i mitja, presentació d'Ediciones Contrabando, a Manuel Turégano, membre del Consell Editorial, que explicarà la filosofia i projectes d'aquesta jove editorial valenciana i presentarà els primers títols. Suerte, novel·la de Bàrbara Blasco, Guayacán, Virgen Bacon, poemaris de Manuel Turégano i Kane Kaisuei, Ninguna Salida, relats de Manuel Turégano. Després hi haurà un col·loqui on es podran adquirir els llibres a un preu especial. Dijous 30 a les 11, No sois vosotros, soy yo, de Sil Castro, dins del circuit Café Teatro San Miguel València. Divendres 31, Poesia per la Revolta, presentació del llibre I jo he gosat imaginar, Et io osato imaginare, de Francesc Caledón, de l'Eixam Ediccions, música original de Juli Mecànica, interpretada per ell mateix, i recital de Francesc Canyó. Recordeu que a Carrevolta vos presentem enguany aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i preu per classe 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11:30 del matí, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També hi participem en el Voluntariat pel Valencià, on parells lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpelvalencià.org. Recordeu que ara Carrevolta també obre el migdia amb un menú de 6 euros, que ofereix un primer plat de calent, amanida i beguda, cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopar de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i es trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680 776 589.
Martínez entrevistarà a Francesc Calafat, que es va a explicar-nos el seu últim llibre, Països de paper.
En efecte, passem al bloc central del programa. Avui tenim amb nosaltres a Francesc Calafat. Ell és professor d'institut i crític literari. Acaba de publicar a l'editorial Affairs Països de paper, notes sobre literatura, i és el motiu pel qual ve a parlar avui amb nosaltres. Ha col·laborat, entre altres, en El Temps, al Quadern del País i a la revista Caràcters, i és autor de diverses antologies com Poesia catalana al País Valencià, El Comte a València o Junta Marc Granell, 12 poetes valencians. Bona nit, Paco.
Bona nit.
En primer lloc, al pròleg del llibre de Països de paper dius que em sent i em sé lector. Tanmateix, diguem, el títol que se't dona oficialment és el de crític literari, com més fa i se pas i atorga el títol.
Lo de la paraula de crític literari és una paraula que és un convencional, i per tant, quan tu comences a llegir i a escriure i vas col·laborant i al final te la col·loquen i tu eres un crític literari, doncs bé, crític literari vol dir tot i no vol dir res, depèn del treball que tingues i de la projecció i la trajectòria. Òbviament fa por perquè hi ha gent de gran categoria i per tant això és un nivell més, podríem dir, més limitat a la cultura catalana i centrat al País Valencià. Comentarista de llibres, lector, crític literari, el que tu vulguis.
Què trobarem en el llibre i per què t'has decidit ara fer aquest recull? Perquè és un recull d'articles.
Hi ha diverses raons. Primera, perquè vore revisar-me el que havia escrit i vore si quin sentit podia tenir al llarg del temps alguns dels treballs que havia fet. I l'altra, sobretot, és perquè no hi ha grans treballs sobre la literatura actual i, per tant, era una espècie de reflexió, de plantejar què és el que s'ha fet en els últims anys. A banda d'alguna reflexió, podria dir més general, sobre el que és la qüestió estètica, sobre la qüestió de la lectura i fins i tot què és la lectura per escriure després com a divulgació en la premsa.
enllaçant-me el que acabes de dir, per alguns comentaris que hem escoltat del llibre, un dels aspectes que destaca és la capacitat de fer panoràmiques, de donar una visió més global, més enllà dels articles del dia a dia a la premsa sobre algun llibre en concret.
El tema de les panoràmiques, jo era un lector, no sé el que volia ser comentarista, volia escriure, i un lector, la seva manera d'escriure és comentar llibres. I vaig començar a fer panoràmiques perquè m'ho van encarregar. I jo sempre sóc com un taxista, vaig on em demanen. I em van demanar que fera una antologia sobre la poesia del País Valencià de la dècada dels 80-90 i vaig fer un pròleg de 100 pàgines que estudiava la literatura catalana. Pues això va ser el meu primer treball així panoràmic i la meva creu que perquè a partir d'ahir n'he fet un grapat de panoràmiques, però sempre s'ha d'agrair perquè al final tens una visió més o menys de conjunt i si és útil, pues, ja ens hem pagat i m'hem pagat.
El llibre comentés sobretot literatura en català escrita al País Valencià. Com portes aquesta desconnexió territorial que hi ha entre diversos territoris on es parla el català? És complicat fer crítica de literatura en aquestes condicions?
Jo comento una mica de tot, traduccions, he comentat literatura catalana en general i continuo fent-ne d'autors catalans, però el que sí tinc és una visió de conjunt. Jo sóc un lector de literatura catalana, jo sóc un lector i com a lector llis de tot, però com a lector professional o interessat en reflexionar sobre la meva literatura, tinc una visió de conjunt, encara que sovint parle únicament de València, però la meva visió és global. Sempre que he pogut he parlat en termes més generals, però encara que parla de València ho faig així per una raó. El problema d'una persona que escriu en la premsa és que necessita una línia de treball per tenir una continuïtat, i a mi la que me va eixir d'una manera bastant interessant va ser escriure sobre autors valencians al País, i és el que m'ha donat una visió de conjunt. Jo ara tinc una certa visió de conjunt de lo que s'ha fet al País Valencià gràcies al que una plataforma periodística em va deixar les seves pàgines, i això és el que jo he fet. Però la meva visió és de conjunt, encara que parli només de València en termes generals.
Sí, perquè també hi ha un blog al llibre on parles de traduccions, de literatura universal. Conta'ns un poquet i sa secció de quins autors, per què te trobes còmode.
Quan un es comença, el que vol fer és literatura universal. Jo com a lector, com la majoria de la meva generació, era la ignorància perfecta. I amb els anys era ambiciós, volia conèixer el que no coneixia, entendre València des d'un punt de vista universal, europeista. I entonces el que has de fer és cultivar-te, llegir cultura. I la cultura com es fa? Llegint sobretot estrangers. I a partir d'ahir vaig començar a fer comentaris, i un comentari sobre Goethe com a divulgació està bé, però no té cap interès més enllà de la pura divulgació, mentre que l'altre pot tindre un valor a la llarga així, com un punt o com una espurna per a una discussió posterior. I crec que això és l'avantatge o la virtut que té, a banda de fer parlar de llibres generals, que també és molt important, de llibres europeus o americans o el que siga, insistir en el nostre, perquè és una manera de participar, discutir i intervindre en el nostre xicotet món cultural. A nosaltres és el gran món cultural. No és literatura en valencià, és cultura feta en valencià, que és una cosa diferent.
Francesc, tu que estàs al damunt d'aquest tema, la gran pregunta seria com sobreviu la nostra literatura sense suport institucional, sense ressò mediàtic, amb uns negocis editorials febles, amb lectors escassos, com continuar endavant i produint obres de certa qualitat i homologables?
Per la literatura en català a València té una cosa important. En els últims anys té una qualitat mitjana fantàstica, extraordinària, i continuarà segurament els pròxims anys. Per què? Hi ha diversos motius, segurament. Per una banda, perquè replega tota l'embrancida dels anys 60 i els 70, i després perquè hi ha una cosa que, vulguem o no, és molt important, ha sigut l'ensenyament. L'ensenyament ha creat o ha bastit una infraestructura, sobretot en comarques, inclús en València, important. I això, encara que no ho notem, és un coixí cultural de gran transcendència. Òbviament, som invisibles, però som. I mentre siguem, farem literatura. I mentre fem literatura, serem. I, per tant, tenim molts problemes i els tindrem. Però l'única solució és continuar treballant i pensar millor alguns errors que hem fet. Però això ja és un tema diferent. És tema polític, tema d'infraestructures culturals. I ara, des de la insuficiència, hem de treballar com podem crear xarxes de connexió, de comunicació en la cultura que es fa a Catalunya, que es fa a València, que és el gran problema que tenim. No perdre els fils de connexió,
no quedar-nos aïllats, perquè si ens quedem aïllats no serem res.
Hem comentat que començaràs setmanalment publicant en el temps, ara mateix on podem llegir.
Jo no tinc mai una continuació setmanal, vull dir, bueno, en el temps, jo durant un temps que va ser el coordinador de les pàgines, feia unes notes de 10 línies sense signar. I jo escrivia a voltes setmanalment, a vegades quan podia, vull dir, quan les circumstàncies m'ho demanaven. No he tingut aquesta continuïtat perquè és molt difícil fer-ho setmanalment si no el dediques exclusivament a això. Però de totes maneres sí que he tingut una continuïtat i això és el que per mi a la llarga és el que ha sigut important. El fet d'anar a escriure doncs, cada 15 dies o a vegades cada setmana, etc., t'ajuda això a continuar treballant, interessant-te, a continuar llegint allò que fa els teus autors i la teva cultura. Ara mateix col·labore al País en la plataforma Quadern, que ara es fa només digitalment, i a la revista Caràcter, que és l'única revista que té àmbit de cultura catalana. Som un equip de treball que integra gent de Catalunya, de les Illes i de València, i que la seva dimensió és la cultura en general, feta des de València. És on col·labore periòdicament, per dir-ho d'alguna manera.
Francesc, ja per acabar, aprofitant que te tenim així, fes-nos tres recomanacions de llibres, de novetats.
Recomanar sempre és una complicació. A mi m'agrada molt l'Alice Munro, els contes que són una delícia i ja està publicat en castellà i en català. I després, un llibre interessant, perquè cada dia escriu d'una manera més sintètica, més, en un llenguatge més potent, és el de Martí Domínguez, que és El fracassat. I un altre llibre difícil de trobar, que és el d'Andreu Sevilla, que es diu Temps camins de Dulcamara. És un home que està començant a fer una obra d'una gran potència literària i d'una forma molt personal. Crec que és un home a tindre en compte. I un altre llibre, no és creació, però sí que és recreació literària de les vivències de la infantesa, és el darrer llibre de Carme Riera, Temps d'innocència, que reconstruïs la seva infantesa. És un llibre molt bonic i molt agradable de llegir.
Hem tingut amb nosaltres a Francesc Calafat, crític literari. Bona nit, Francesc.
Bona nit i gràcies per haver-me convidat.
A tu, igualment.
Ara Delí ens introduirà en músiques d'un país clandestí.
L'any 2009 vam descobrir Amanida Pillot, que ens va deixar un disc poc folk, molt mediterrani. Després d'allò i també de la mà de la Casa Calva, tres argonautes d'Amanida Pillot, Francesc Burgos, Hugo Canet i Gerard Bercher, s'acomboyen amb el contrabaixista Xavi Alamán i amb Tonete Puerto per formar la petita orquestra Pillotaire, la Pop, formació acústica que revisa el cançoner popular galàctico valencià barrejant-lo amb tonades jogasseres d'arreu del món i creant l'espectacle Marxem de viatge, show per a grans i menuts però sense edulcorants artificials, ara dit en volum 1, el disc de l'espectacle Marxem de viatge, on la Pop porta el nostre repertori popular al seu terreny. Mareta Mareta, ritme de cúmbia, Micalet García recupera els aires de tango amb què Joan Montleón ja la cantava amb els pamesos, i versions tan variades com d'Oliva Trencada, de Dani Miquel o dels americans de Flaming Lips. Els arranjaments del disc són deliciosos i mereixen la pena, creant ambientacions màgiques amb molt d'acordió, però on també trobem botzines de bicicleta o botelles d'anís. Escoltem ara un tas de la Pop que de segur vos encantarà. Amparito, la filla del metge, que festeja ara amb un poligonero i abans amb un morenet. Una melodia que té un peu a cada banda de l'Atlàntic.
Del metge diuen que festeja amb un rubioset, i el diumenge quan va al polígon el nòvio la porta amb un Audi a 3, i com és tan xicoteta meneix el cul, i ella que és tan xicoteta meneix el cul. Amparito, la filla del metge, abans festejava amb un morenet. I el diumenge, quan anava al parc, portava la tanca, el nòvio també. I com és tan xicotet, també n'és el culet. I ella que és tan xicotet, també n'és el culet. Del metge ja no se'n recorda d'aquells forasters. Si el diumenge quan va a missa d'onze son pare la porta agarra del bracet. I com és tan xicotet també n'és el culet. I ella que és tan xicotet també n'és el culet. I com és tan xicotet també n'és el culet.
Amigues i amics, fins així el programa d'avui. I no oblideu que el poble no té per què tolerar les polítiques indecents i immorals que ens volen imposar i ens imposen al sense tots ens veu. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte, señor Wellington.